Això és l'Eixample es mou. Avui tenim amb nosaltres a la Puri Martínez.
Hola.
A l'Agustí Martorell.
Hola, què tal?
I un convidat especial que ja us diem qui és després. De moment ho mantindrem en secret.
Molt bé.
Aviam, la Puri ha fet una entrevista,
sí,
amb un quiosquer que ha entrat nou en el, al districte.
Un quiosquer no.
Bueno, un quiosquer de tabacs. Perquè també
és un estanc.
És un estanc que també tenia diaris abans, per això dic quiosco.
Però ara aquest senyor no té diaris, però tu segueixes amb
sí,
el,
sí, amb el
xip
quiosquer.
Del quiosquer.
Com se diu, Puri?
Jo buscava un quiosc al xamfrà de Calàbria amb el carrer Londres i no hi havia manera de trobar
havia,
el quiosc.
Havia existit quan jo era petit.
Bueno, però jo ara ja som grans, ja som adults i allà el quiosc no hi era.
Bueno, però vas trobar l'estanc.
Sí, vaig trobar
l'estanc. Com a bona fumadora vas trobar l'estanc.
Sí, sí.
Bueno, a qui has entrevistat?
Bé, doncs ens vam trobar amb el senyor Javi Nolla. És un senyor doncs que ha tingut un recorregut empresarial molt interessant i sentireu a través de l'entrevista. Ha voltat molt pel món i té una gran experiència. I bé, doncs res més, us puc adelantar.
Pues vinga, anem a sentir l'entrevista amb el senyor Xavi Nolla.
Nolla. Molt bé, doncs mireu, avui ens trobem a l'esquerra de l'Eixample i estem en l'estanc del carrer París, número 65, està quasi tocant al carrer Calàbria. L'estanc és el número 430 i ens acompanya el senyor Xavi Nolla. Bon dia, Xavi, què tal, com estàs?
Bon dia.
Bon dia. Voldríem agrair des d'Eixample Barcelona Ràdio doncs aquesta estona del teu temps en els nostres micròfons. Fa poc que portes aquest estanc?
Sí, fa molt poc.
Sí? Quant temps fa?
Des de l'1 de gener d'aquest any.
Oh, així ens fa poquet, eh? Coneixies aquest barri i estaves en aquest barri de l'esquerra de l'Eixample?
Estava a prop.
Estaves a prop?
Estava a prop, al final de l'Avinguda de Roma, que va llançar.
Vivies allà?
Allà vivia.
Vivies allà. Molt bé. Crec que ets un valent emprenedor a la teva edat, perquè ho podem dir, eh? Ho podem dir. El senyor Xavi Nolla en té 66 anys, té una gran trajectòria comercial, laboral, emprenedor, i explica'ns una miqueta. Puc tutejar-te perquè som d'edats molt similars, eh? Per això goso a tutejar-te. Què ens fas a grans trets una mica de la teva vida laboral?
Bueno, a veure, uf. Molts anys, eh? Doncs pues mira, vaig començar a casa, sempre hem tingut negoci familiar, relacionat amb la indústria del plàstic, vale? I això és el que va muntar el pare. I llavors jo, quan vaig tornar de la mili, va creure que era molt positiu de cara a coneixement i tal, pues que treballés fora de casa. I vaig entrar a treballar a Cirsa. Allà vaig estar 6 anys, per després fer-me càrrec de la fàbrica, bueno, del negoci familiar, vale? Que teníem indústria a Sant Joan d'Espí i allà ens dedicàvem al món del plàstic.
Del plàstic.
Malauradament, com tants empresaris em van anar a fer punyetes gràcies a la política bancària d'aquest país, doncs ja començàvem a tindre dificultats. Jo vaig veure que amb les noves polítiques bancàries els empresaris ens anaven a fer punyetes, i vaig tindre la mala sort de que l'encarregat de fàbrica se'n va morir també d'un càncer.
Vaja.
I llavors em vaig trobar amb dos grans problemes.
Clar,
un, que em quedava sense la persona de confiança.
Clar.
I després que la política bancària i el govern ens deixava fora de joc.
A l'estacada.
Ah, totalment. Clar. Llavors vam tancar la fàbrica. La fàbrica de Badalona la vam seguir mantenint fins a l'any 2003, crec recordar. Bueno, no, el 2000, perdó. En el 2000 tancàvem. I ja està. I aquí em vaig quedar, començant de nou una altra vegada. Teníem una empresa, una comercial, que és la que aguantava, i això encara segueix, que la porta el meu germà, i ja està. I llavors, a què fer? Bueno, doncs ho vaig fer una petita incursió en el món immobiliari, vaig guanyar més diners que tota la meva vida treballant en una fàbrica.
Mira, que bé!
I una vegada això es va produir, va sortir l'oportunitat de poder viatjar a veure uns negocis que tenia un amic meu a Panamà, vaig anar allà,
caram,
de vacances,
mira,
i allà m'hi vaig quedar 7 anys.
T'hi vas quedar.
O sigui que,
Déu-n'hi-do.
Sí, em va anar bé, gràcies a Déu, i fins a que em va deixar d'anar bé.
Clar.
I allà aquells països són complicats.
Sí,
són
sí.
Complicats, deixem-ho així.
Sí. Vale?
Llavors vaig tornar cap aquí.
Cap aquí.
Jo tinc dos fills, un nen i una nena, però ara ja no són nens ni nenes, ara ja són grans, i vaig tornar cap aquí perquè a més els necessitava.
Clar.
Vale? Una vegada arribat aquí, tenia un amic meu que era director d'unes mines d'hort a Àfrica. Llavors aquest em va començar a menjar l'olla de que si muntem una refineria a Barcelona, jo m'imaginava que estava o boig, o li faltava un clau o alguna cosa, no? Bueno, no és tan complexa, és una cosa molt simple, molt senzilla. El més complicat és estar a Àfrica.
Ja.
Quan arriba l'hora aquí és molt fàcil tot, però en allà
el moment
allò és molt
de posar els peus allà.
Molt complicat.
Clar.
Bueno, vam muntar la refineria aquesta, jo el vaig ajudar i vaig estar amb el món aquest, res, molt poc, perquè em vaig donar compte que no era un tema per mi. Vale? I bueno, i llavors, a veure, per on anàvem?
Per la refineria.
Per la refineria, i ja està. Això va ser un món que sempre l'he conegut, alguna cosa he fet, però poca, i llavors em vaig posar en un projecte amb un amic meu que vivia a Venezuela, i al posar-se a Venezuela com estava, va vindre cap aquí, i tenia una idea, aquesta idea la vaig anar madurant, i bueno, vaig decidir que valia la pena provar.
Molt bé, la vas aprofitar.
Aquesta idea era fer, bueno, el destí d'això era fer vivendes de la fusta que s'obre dels boscos.
Ah, molt bé,
vale?
Molt bé.
Recuperar-la per
sí.
Poder fer un sistema industrialitzat
sí.
Per fer edificis de fusta recuperada.
Ah, està bé, sí, molt, molt interessant.
No, interessant del tot. Hem estat parlant amb moltes autoritats d'aquest país i a tots els hem encantat. No n'hi ha hagut ni un que posi un dit, ni un. Ara encantats han quedat tots.
Clar.
Han quedat tan encantats pues, que, i no han posat res i jo vaig tindre que posar-ho jo de la meva butxaca.
Va.
Vale? Llavors el meu soci, després de 4 anys de lluitar, va morir d'un atac de cor.
Oh.
Em vaig quedar sol.
Clar, clar.
I bueno, i vaig decidir pues, que això ja no podia tirar-ho
clar,
endavant.
Clar.
I ja està, acto seguido, em va agafar un infart de tot el disgust i tot
oh,
el follot.
Oh, què dius? Oh.
I ja està, i aquí estem.
I aquí estem.
I ara estic en un estanc.
Molt bé.
Pues fent de jubilat,
això.
Com aquell que diu, i recuperant-me una miqueta, i ja està.
I clar.
I aquí estem.
I aquí estem, molt bé. Doncs escolta, molt, molt interessant, eh, tota. I
sí,
molt, sí. Molt valent de, bueno, causa d'una feina, molt emprenedor i molt valent, i continues i busques una altra, vull dir, aquest esperit de superació,
bueno,
un darrere de l'altre.
És com algú que s'està ofegant i bateja amb l'aigua, amb les mans,
clar,
per poder-se salvar.
Per poder-se salvar, clar, clar.
No,
clar.
Més.
Avui en dia, en un estanc, què podem trobar? A part del tabac, no? Perquè quan veus un estanc, ja de seguida el cap ja et diu que hi ha tabac. Però avui en dia ha evolucionat molt a l'estanc. Què podem trobar?
En un estanc es pot vendre de tot.
Sí, eh?
Tot. Però tot.
Sí, sí,
el que
sí.
Vulguis. Poso l'exemple, per exemple,
sí.
el poble on vivia jo, Cabrera de Mar,
sí.
Havia l'estanc i estava dintre el súper.
Ah, mira.
I el súper es venia de tot.
De tot,
per tant,
clar.
L'únic que tenen de tindre caixes diferents,
clar.
Perquè està regulat per l'Estat.
Clar, i cada...
I llavors cada cosa en el seu lloc,
cosa...
i ja està, però res més. Jo,
clar.
Per exemple, aquí a l'estanc nostre, aquí, tenim de tot.
Uh-huh.
A part del tabac, tot el que ha sortit de moda ara, els vapers i el tabac sense fum i tots els rotllos aquests, però tenim beguda, tenim tot el que és confiteria, xiclets, caramels, totes aquestes coses, a part dels encenedors, tot el relacionat amb el món del fumador, que si puros, que si cava, que
clar,
si tallador,
molta,
que no sé què,
varietat,
que si cendrers, que... I de tot això és el que nosaltres realment ens podem guanyar una mica de
clar,
la vida.
Per la, pel marge perquè, que et, pot, que,
sí, el,
que et
tabac,
queda
amb aquests, no tens quasi
amb aquests
marge.
Productes. Clar.
Llavors, amb tot l'altre, doncs mira, vas fent una miqueta.
Clar,
ja
clar.
Està.
També veiem que teniu servei de recollida de paqueteria, no?
Correcte.
També.
I és per omplir una
clar.
Miqueta més.
És un,
o sigui, és un,
el, és un afegit més, clar.
És un afegit, és de moltes petites
clar.
Entrades.
Però que tot
molt
junt...
Petites, molt petites, tot... molt petites. I quantes més en facis,
clar.
Et pots guanyar alguna cosa.
Clar, clar que sí. Estàs tu sol a la, en l'establiment o tens algun col·laborador per cobrir tot l'horari del dia?
Bueno, a veure... a veure com ho diria... Possiblement per la meva formació i d'empresari que he sigut i tal, no? Llavors, clar, primer necessites analitzar les coses. Hi he estat 2 mesos pràcticament sol... Aquí analitzant-ho tot,
clar,
les
clar.
Obertures, els tancaments,
clar.
El sacrifici,
clar.
Les hores, tot. Llavors, una vegada ja he pogut constatar les necessitats, doncs m'he agafat. No estic en el tope màxim d'ajuda, doncs perquè l'economia és la que
clar,
és,
clar.
Però tinc dos grans persones ara,
que
sobretot la Txè, que està al matí, que és la... Bueno, la campiona.
La campiona, molt bé.
I gràcies a ella doncs, ara estic ja molt més relaxat, puc analitzar,
clar.
Puc mirar els números,
clar.
Puc fer les coses
clar.
Com Déu mana, no?
Clar, clar.
I a la tarda tinc una noieta, també, la Valentina, i que em cobreix un parell d'hores.
Molt bé.
De la tarda.
Molt bé.
I així, més
clar.
O menys,
vas...
doncs ara...
Ho tens recobert. Al migdia tanqueu o...?
Al migdia tanquem.
Tanqueu.
Però la idea meva és la de jo cobrir les hores del migdia.
Ja, clar. Perquè
llavors
així,
tindrà obertura
tot,
total.
Obertura
durant
total.
El dia.
Clar,
vale?
Clar.
Tanquem a les 8:30, el qual em sembla que és una hora bastant prudent.
Sí.
I obrim a les 9 del matí.
Està bé.
Ja està. Ara, actualment, per necessitats, tanquem al migdia.
Clar.
Però bueno, si
però us heu d'anar organitzant i veure...
Sí.
I veure.
Sí, sí.
El dissabte teniu obert?
Al matí.
Al matí. Yeah. Matí.
De 9:30 a 2.
Està bé. Quin perfil de client tens habitualment?
Gent del barri.
Sí.
La gent és molt local. I d'edats és de tot. De tot, perquè com que tu has dit abans que és el que toquem als estants, toquem tantes coses...
Clar.
Una d'elles és, per exemple, la càrrega de les targetes del metro.
Clar.
I llavors, pues, clar, imagina't, totes les jaietes venen aquí amb els 1.000 problemes que els està donant...
Que carreguen
la targeta
i te pas...
És que he anat a l'autobús i resulta que la targeta em marca que no tinc cap viatge. I arribes aquí, mirem, i en tenen 10.
I en tenen 10.
O sigui, coses d'aquestes.
Sí, sí.
Vale?
Sí. Bueno, però serviu... És que quan tens una porta oberta a un establiment... es fa molt de psicòleg
de
i coneixes
exacte.
El problema de la senyora Maria, de la senyora Pepeta i de tothom.
Tens de tindre una empatia amb les persones
i tant,
molt gran.
I tant.
Molt...
abans ja era, aquest establiment ja era un estanc. Això afavoreix la venda dels teus productes, ja que els clients del barri doncs, troben el mateix d'abans. Això estàs d'acord? De que les persones, els veïns, hi ha el mateix producte d'abans, no? Però, clar, tu li has donat un caire diferent.
Bueno, cada persona suposo que li donava el seu caire.
No.
Està clar, hi ha alguns que segurament diran, hòstia, quin tio més pesat, com xerra.
No, perquè
n'hi haurà
ens
un altre que no.
Quan,
dirà, quan... mira, els d'abans m'agradaven més perquè tenien no sé què. I no ho sé, això cada
sí.
un amb la seva opinió.
No, però ja ens agrada que si entres a un comerç i a comprar doncs, qualsevol cosa, o en el teu cas doncs, a carregar la targeta, a comprar uns caramelos, recollir un paquet, doncs, el típic comentari, oi, doncs, quin fred fa, quin... Això, doncs...
Bueno, és l'empatia,
això
és
dona...
Això és
barri.
El do de gent.
Això és barri. Per anar acabant, Javi, com veus el comerç de proximitat d'aquí en aquesta zona de l'esquerra de l'Eixample?
Bueno, com tota Barcelona, cada barri penso que està ben sortit de tot És una de les grans sorts que tenim a Barcelona, no? Que els barris encara segueixen sent barris.
Sent barris,
i tenim sí, botigues de tot, al redador, restaurants, bars, supermercats, cars i no tan cars.
Clar.
Tenim de tot, tenim, estem molt ben...
Això genera, genera molt... que ens movem, que ens mobilitzem cap aquí, cap allà, i donem vida al comerç de proximitat. Les grans superfícies realment són...
No, res. Jo no hi crec.
No.
No hi crec. Van molt bé per anar a passejar amb la família, amb els crios quan són petits, tot el que tu vulguis. Sí,
però les grans superfícies realment estan destrossant el comerç de
proximitat. Masses, a mi no em va.
Sí.
No em va. I a més, ja hem vist perquè serveixen moltes vegades, no? Per aprofitar-se dels petits.
Sí, i tant.
Ajuda gens.
Sí. Molt bé, Xavi, vols afegir alguna cosa més a la nostra audiència?
Res, doncs mira, donar-vos les gràcies per aquest detall de vindre. I si ens escolten, que vinguin a comprar tabac
això,
que és del que ens guanyem la vida.
Molt bé. Doncs repetim, Xavi, moltes gràcies per tot el que ens has explicat i molta sort en aquesta nova etapa de la teva vida aquí al front de l'estanc. Recordeu, és a l'estanc 430, i recordeu també que està al carrer París, quasi tocant al carrer Calàbria. Doncs moltes gràcies, Javi, endavant, i visca el comerç.
Això, que visqui molts anys.
Moltes gràcies.
Adéu-siau, bon dia.
Molt bé, gràcies, Puri.
De res.
Jo et tinc que dir que ja el coneixia, el senyor Xavi. El coneixia de fa uns quants anys.
Com a quiosque.
I va ser ell que em va trobar. Vale? Bueno, i el convidat especial. Avui ens n'anem a estar tots molt junts. Estem amb el senyor Joan Rodríguez i Portell. I direu, qui és el senyor Joan Rodríguez i Portell? Doncs ho tindríeu que saber, que és el president i regidor del districte de l'Eixample. Hola, senyor Joan.
Hola.
Benvingut a la nostra humil emissora.
Demà no, un plaer
jo tornar-hi. Li recordo que li vaig recordar un dia amb un ple 7 metres quadrats.
Sí.
Això li tenim que també dir en el regidor...
En el regidor de veritat, eh?
Jo soc
regidor president,
sí.
Que és un càrrec representatiu, molt important, del que estic molt orgullós, però hem de puntualitzar que el regidor de govern és en Jordi Valls.
Sí.
Ell és el que mana.
I moltes més coses, el senyor Valls.
Sí.
Perquè, bueno, ja li entrevistarem amb ell algun dia. Aviam, formació acadèmica rellevant, que això és una cosa que surt en el teu currículum. Diplomatura de postgrau en gestió i administrador local, per la Universitat Autònoma de Barcelona, en dret urbanístic, postgrau en dret urbanístic, impartit en el marc del mestratge en gestió, i dret local per l'Escola d'Administració Pública de Catalunya. Uh-huh. Licenciatura en Ciències Polítiques i d'Administració, també de la Universitat Pompeu Fabra, uh-huh. I ha sigut coordinador del grup municipal de Junts, coordinador del grup municipal de Convergència i Unió en el seu moment, sí. Cap de gabinet del regidor executiu del districte de l'Eixample, i, bueno, i alguna cosa més, no?
Sí, afortunadament hem fet altres coses fora de la política.
Bueno, anem a repassar el districte, com el tenim. De totes les propostes que presenteu, se n'aproven algunes?
Sí, moltes.
Hi ha bona convivència amb...
Sí, jo crec que és un districte on hi ha bona convivència i bona entesa. De fet, diria que en el conjunt de l'Ajuntament hi ha bona entesa, hi ha bon ambient, hi ha bon ambient de debat i d'escolta, i que s'aprova, que és una cosa que no passa en tots els àmbits de la política. A mi m'agrada la política municipal perquè és un àmbit on això generalment és més fàcil que, per exemple, el Parlament o el Congrés.
T'ho anava a dir.
I és cert que se'ns aproven moltes coses que després no es compleixen,
sí,
que hem de fer aquesta diferenciació, sí. No? Se'ns aproven moltes coses, sí. I sovint amb l'argument de que és que això ja ho estem fent, però després no passen, eh? També diguem-ho, que tots us... vaja, el sistema de l'Ajuntament, no? La política municipal és un sistema molt presidencialista, jo sempre ho dic, que en el diccionari tenim una paraula que és la paraula alcaldada, que segurament en altres idiomes no sé si existeix, però que aquí existeix perquè un alcalde té uns poders molt grans un cop és alcalde, per fer i desfer. I per tant, la capacitat d'incidir des del districte hi és, des de l'oposició, però és veritat que arriba fins allà on vol arribar la voluntat del govern en la majoria de vegades, eh? Perquè no tenim, vaja, tenim aquestes funcions d'impuls i control, que es diuen, i les exercim, amb tota la nostra força, però a vegades tens la sensació que impulsa i controla més una mala foto en un diari o un mal article o un mal davantal en un programa de molta audiència matutina a la ràdio. I a vegades tens la sensació que controla més això o fa provoca una major reacció això que no el que puguis fer tu, que ets legítimament el representant de moltes veïnes i veïns de la ciutat que t'han votat, eh? Però sí que això a mi em pesa, diguéssim, em sap greu, perquè...
Bueno, això demostra que segurament si la gent provoca talls de carrers i coses, li faran més cas.
Sí.
Per desgràcia, sí.
Però sí, sí. Però això ens està passant des d'uns anys cap aquí, que és bastant evident, diguéssim, que la preocupació per la foto, diguéssim, pesa molt. I llavors, doncs, això, bueno, hem de ser conscients, eh? No, tampoc no dic... Vaja, és una realitat que jo crec que ens afecta a la política i ens afecta a tots els àmbits de la vida, eh? La preocupació per la imatge passa per davant de moltes coses que a vegades, ja et dic, amb un punt naïf, potser per part meva, però sap greu perquè a vegades presentes coses, demanes coses, hi ha gent que lluita des de les associacions o des de l'àmbit purament... privat, eh? Gent que no està vinculada a cap entitat, però que té un problema, va a les audiències públiques, presenta instàncies, truca a l'urbana, i fins que allò no salta als mitjans, no hi ha una reacció. I això sí que, vaja, ja et dic, igual que et dic que sí, que tenim molt bona entesa i que tenim molt bon ambient i que es pot parlar de tot, en general, i tenim molts desacords, eh? Però sabem on són i quan hi ha coses de fons... a vegades són insalvables, però a vegades, diguéssim, més sovint que en altres àmbits les podem acordar, també és veritat que un cop has arribat a aquest acord, després costa molt, de veritat, la fiscalització o fer que això es compleixi. Mm. O que passi alguna cosa si no es compleix, que aquest és el drama, diguéssim, sí. Que no passa res.
Ara estem més o menys ja a meitat de la legislatura.
Sí, ja l'hem superat.
L'hem superat.
Sí, sí, ja queda un any i tres mesos.
De lo que s'ha fet fins ara... què és el que Junts està, ho troba bé i què és el que no s'ha fet que Junts diu això es té que fer. Ja no parlem de la Model, eh?
Home.
Perquè la Model serà una cosa que ens trobarem segurament d'aquí a 100 anys quan tu siguis president.
No. La Model hem de treballar perquè la tinguem abans. No, coses que s'han fet, les que estem d'acord. Per exemple, nosaltres hem... ajudat perquè creiem que era necessari i que havia de quedar al marge de la confrontació política el tema de la revisió de l'ordenança del civisme, per exemple. No? Jo crec que aquesta era una cosa que feia falta fer, que la ciutat la necessitava, que és això, que moltes persones ens ho demanaven privadament i també parlant en termes d'entitats, de comerç, etc. I que això doncs, requeria unes majories que el govern actual no té. Doncs, escolta, és un àmbit on a mi no em pesa dir que el govern s'hi ha posat bé, ha escoltat el que es proposava, ells també han fet propostes, hi ha hagut un diàleg, hi ha hagut un acord i ha sortit una ordenança que crec que és positiva. Problema, l'ordenança, igual aquesta com la que teníem, s'ha de fer complir.
Evidentment.
I llavors, vaja, però si tu em dius una cosa de les que heu pogut acordar i on heu pogut aportar i on creieu que d'allò, això queda, això és un bon text. I després vindrà la segona part, que si el fan complir o no es compleix, i aquí potser doncs estarem en desacord d'aquí un temps, si la fan complir o no la fan complir, o com van els indicadors, no? Però això hi és. Coses que no s'han fet, home, doncs jo és dir, clar, jo, la Model per mi és un tema claríssim, i més parlant des d'aquí on som ara, no? Un projecte
bueno,
que
Model
està aturadíssim.
Perquè també inclou, la Model també inclou la gestió de l'Avinguda Roma, de l'estació de Sants,
sí,
és que
però,
és tot un entorn.
Però són operacions diferents.
Sí, sí, operacions diferents perquè totes estaran encaixades en el mateix entorn.
Sí, sí, sí.
El tramvia?
El tramvia...
La unificació tramvia del tram baix.
El tramvia està aturat. Nosaltres, ara jo el que s'ha fet, s'ha fet. El que queda per fer, veurem si es fa, també. Vaja, no sé, ja veurem. Nosaltres érem partidaris d'inici de no fer una estructura ferroviària, que podem dir-li com vulgueu, i ja sé que és un tramvia, evidentment, no diré jo que és un tren, però érem contraris a fer unes, posar unes vies a la Diagonal. Ara, segurament, arribats a aquest punt on el tram que queda per unir és tan escàs...
Són 2 quilòmetres justos?
Sí, el que passa que són els 2 quilòmetres,
pitjors,
o els que siguin, d'una major complexitat, eh? Perquè és el tram més estret de la Diagonal. Dius, la Diagonal és molt ampla, però... No,
si li treus els carrils bus...
Ja... No, però vull dir-te, no és igual d'ample de Francesc Macià cap a zona universitària, que ja sí que és amplíssima,
sí, home,
o de Glòria... Vull dir, clar, el tram aquest de Passeig de Gràcia, Francesc Macià, i també fins a Passeig de Sant Joan, no és tan ample, ni de bon tros, llavors...
Bueno, es parla de passar-lo per la banda mar...
Sí,
per ja, on te passen els cotxes van de mar.
S'ha de veure com es fa, però si passi per on passi, no deixa de ser una estructura molt rígida, al nostre entendre, en una via molt principal a la ciutat. Uh-huh. Creiem que a dia d'avui, amb les solucions tècniques que hi ha de busos elèctrics d'alta capacitat, etc., es podia fer una unió tova, diguéssim, per dir-ho d'alguna manera, de les dues xarxes que ja existien, amb uns busos que anessin... realment amb uns busos express per la Diagonal, elèctrics, amb bona capacitat, i que no t'hipotequessin tant l'espai públic ni el propi transport, eh? Ni les pròpies com es diu això, les tandes semafòriques, etc. Un tramvia, si se t'espatlla, doncs aquella via queda inutilitzada, si hi ha un xoc queda inutilitzada. Sí, creiem que és una estructura molt rígida pel centre de la ciutat, que de fet per això també s'havien anat traient, però bueno, ara som on som.
Vale. Jo tinc una cosa que a mi em crida molt l'atenció. O sigui, la Sagrada Família està en vies d'haver acabat una de les grans fases, que és les torres, però queda la porta, la portada que va al carrer Mallorca. Clar, o sigui, ara l'obra només pot continuar per allà.
Correcte.
Continua estant els edificis en allà, i això, un edifici no es tira en un dia.
No.
Ni es traslada gent en una setmana.
No, efectivament.
I clar, què farem? Pararem la Sagrada, es pararà la Sagrada Família?
Bé, es pararà si no es fa la feina. Llavors, quina feina crec jo, i creiem nosaltres que s'ha de fer? És, doncs, planificar bé de tal manera que això no es pari. És a dir, hauríem de saber ja com s'acaba això. Per què? Per no pensant en el temple, no pensant en pensant en els veïns.
Evident.
Perquè si hi ha una cosa que sabem amb bastanta certesa, per no dir una certesa total, és que a dia d'avui hi ha molta més gent afectada pel planejament de la que realment haurà d'estar afectada. És a dir, l'afectació que hi ha en el planejament de gent de dir cuidado aquí i tal, és molt més gran de la que realment s'acabarà afectant. Per tant, només per això valdria molt la pena aclarir quina és la solució final per poder tota aquella gent que té aquest dogal al coll, diguéssim, treure-li l'espasa i dir, miri, vostè, això quan s'acabi no l'afectarà i, per tant, doncs es treu la desafecció de casa seva i procedeix amb la seva vida i ja està, no? Només per això ja valdria la pena. Jo crec que, vaja, aquest govern municipal al principi de mandat va dir molt clarament que aquest era un objectiu pel mandat, i jo no renuncio que això sigui així. És a dir, si per nosaltres és, això passarà. En quin sentit? En el sentit aquest, de si ens convoquen a una taula per parlar del tema, doncs en parlarem. I llavors veurem on arriben, quina proposta es fa, que l'ha de fer el govern, que és, a part de ser el govern, és qui té el comandament de tots els serveis tècnics i d'urbanisme, i és qui té tota la informació, etc. I per tant, la responsabilitat és del govern de fer una proposta, i evidentment ha de ser una proposta que estigui, des del meu punt de vista, pactada amb els veïns, pactada amb el temple, i que ha de quedar molt clar qui paga tot això. I qui paga tot això, i deixa'm ser molt clar al respecte, des del meu punt de vista, no ha de ser l'Ajuntament. No ha de ser l'Ajuntament. L'Ajuntament ha de facilitar una solució urbanística. És a dir, ha de facilitar que si s'arriba a l'entesa de que per acabar el
tenim
temple,
aquest solar que està a la prop per poder construir.
Sí, o l'escala es fa així, o es fa aixà, o l'avinguda davant de l'escala és més ampla, o és més... Tot això ho ha de fer l'Ajuntament. Ho ha de facilitar el tràmit urbanístic. I possiblement hi ha de posar una part de diners, fins i tot. Mira què et dic, perquè al final és un interès també general de la ciutat de que això s'acabi, que s'ha de quantificar. Ara, això ho ha de pagar en sentit amb l'Ajuntament? Des del punt de vista, no, no, de cap manera.
Oh, això, hi ha un patronat.
Exacte.
Hi ha un patronat que ha fet molts calés i que crec que n'està guardant per fer això.
I que en reparteix molts. Que això tampoc... Jo a vegades quan hi parlo amb el patronat els dic, no ho expliqueu prou. Ells, la Sagrada Família ha arribat a un punt en el que ingressa més del que pot gastar per temps de les obres, diguéssim. Ja, les obres, ja ho sabeu, només que et facis una cuina a casa, ja ho saps, i són lentes.
Lentes i costoses.
I costoses, però ells, hi ha moments que han ingressat més diners dels que aquell any fiscal poden gastar. I estan fent una tasca important d'obra social amb moltes, moltes entitats del barri, que ara ho hauria de mirar i no es plan, però si vols ho busquem,
no,
eh?
Home, no.
Però vull dir que supera, jo crec que, vaja, és que no vull dir una xifra, però diria que l'última convocatòria van ser pràcticament 3 milions d'euros i això se n'ha beneficiat molta entitat del propi districte i obra social, etc. I això trobo que tampoc ho expliquen, eh? No ho expliquen prou.
És veritat que no sé si ha sigut el patronat o l'Ajuntament, un edifici que hi ha al carrer Mallorca, que és un solar, que em sembla que era una antiga fàbrica, que hi havia naus, allò es va comprar especialment per poder allotjar la gent del carrer Mallorca.
Aquell solar és un solar que era d'Aigües de Barcelona.
Exacte.
Que perquè ens entenguin els oients, mirant, és a dir, mirant la futura façana de...
Queda a la mà dreta.
Queda, exacte, queda a mà dreta. I allò era un solar d'Aigües de Barcelona que efectivament va comprar el temple amb previsió de disposar de sol molt a prop del temple pel que pugui ser. Però sí, és una peça important. Però això, veus, això ja ho ha pagat el temple, diguéssim, ja ho han comprat ells.
Bueno, aquí
que és el principal,
és
que deien, és el principal interessat en acabar les obres.
Clar, és una solució, perquè aquell solar és gran, no sé si cap,
sí,
tot
clar, no, però veus, però aquí entra el que dèiem de la gestió. S'ha de veure en aquest solar que hi cap.
Clar, que s'hi pot construir.
Dependrà del que l'Ajuntament autoritzi a construir. Potser excepcionalment, ara estic fent política
sí,
ficció,
sí.
Però ens pot resultar que per encabir-hi a tothom, allà resultés que s'hagués de fer un edifici una mica més alt del que per se tocaria. Doncs això ho ha de gestionar l'Ajuntament. Què més ha de gestionar l'Ajuntament? Un pas previ, que és realment de dir, amb els veïns i veïnes, de dir, quines condicions hi ha? Vostè vol anar amb aquest solar... S'ha de dir amb quines condicions, amb quin, com seran aquests pisos, etc.
Quants metres tindran...
Vostè vol anar o prefereix que,
que li paguem...
O prefereix que el temple la indemnitzi i tal. Molt bé, quanta gent, fet aquest procés, quanta gent realment es vol quedar aquí a viure? Sí. Doncs tants. Hi caben? No hi caben? Sí, hi caben. Perfecte. Ja no hi caben. Què fem perquè hi càpiguen? Tot això és el que jo crec que hauríem d'anar fent.
Sí, perquè
mentre,
si no es tirarà el temps.
Exacte. Sí. Per no arribar al punt que, del que comentaves, de dir, hauran de parar. Vaja, si això es fes i es va fent, no tenen per
què. Ara imagina't que es tenen que parar les obres, la Sagrada Família i el patronat continuen ingressant.
Aniran fent caixa per quan es pugui fer.
Sí, sí, clar. Ja anirem a demanar una subvenció, puri.
Sí,
ens
també.
Ens convertim amb Ràdio Sagrada Família.
Ràdio Sagrada Família. Bueno, sou eixample i ells també. Vull dir que
sí,
no,
igual ens donen la torre.
El millor, sí. Un raconet de la torre estaria bé.
Sí. Escolta una cosa, Joan.
Digue'm.
Quina, a Sant Antoni es reforma tot. Bueno, el que és la superilla, diuen.
Passa de ser tàctica.
La remodelen.
Passa, hi ha una part de la superilla que encara diem la superilla tàctica perquè no s'havia fet una obra civil de veritat, diguéssim, que s'havien posat jardineres,
sí, sí, sí.
etc.
La part diguéssim, tamarí...
Cap avall, cap al
sí,
paral·lel.
Cap avall, tota això... aquella part que està tota pinta rojeada en pintura.
Exacte, això s'ha de fer doncs, igual que la part de dalt, s'ha de fer amb obra civil, obra ben feta, diguéssim, que no sigui una provisionalitat que ja s'ha allargat molt temps.
Què tenim en previsió aquí en el districte de coses que estiguin que decidir ja urgentment que vosaltres hàgiu pogut presentar o que hagin presentat altres grups i que es tingui que decidir ja.
Vols dir de transformacions així sí, urbanístiques?
Sí, dins dels districtes de l'Eixample, dins del districte.
Home, mira, aquí a l'esquerra de l'Eixample, ja ho has dit tu, evidentment. Potser, jo crec que ara mateix és l'àmbit on hi haurà
més inversió,
anys
no?
vista, més transformació, perquè és veritat, hi ha tot el tema de la Model, que si vols després en podem parlar, i tu ho has dit molt bé, hi ha el tema de l'Avinguda Roma, hi ha el tema de l'escola industrial, que també es repensa, que això és la Diputació, però també es repensa, i encara mirant una mica més enllà, no gens menor, hi ha el trasllat del Clínic, i per tant, tens tres peces molt grans, com Model, Clínic i Escola Industrial, que s'haurien de transformar. L'escola industrial és el que està més
avançat. Bueno, i el trasllat dels bombers.
Sí, però això, veus, això ja està, d'alguna manera, això ja està decidit.
Això ja està fet.
Això ara està, sí, això de fet ja es va decidir que els bombers van a la
gasolinera.
A la gasolinera de
l'Avinguda Sarrià.
De l'Avinguda Sarrià. Això ha provocat que hi hagi moltes queixes sí. dels veïns de l'entorn, etc. Es van presentar pràcticament més de 1.000 al·legacions.
Déu-n'hi-do.
I anem amb això que dèiem de l'alcalde, quan ja havia passat un any, l'Ajuntament va decidir que no les contestava, que no, sí, exacte, però per què? Perquè han retirat el pla inicial i n'han presentat una nova versió i per tant ara estem en aquest segon moment d'al·legacions. Però la voluntat és que vagin aquí els bombers i que l'escola Entensa pugui anar a l'antic solar de... dels bombers,
de Provença, justament,
de Provença a Casa Nova.
Sí, que allò està allà buit, que no es fa servir.
Per ja hauria d'anar a l'escola Entensa i una part del Clínic, un capital. Una part d'una mica de Clínic, també. No. De futur Clínic.
Bueno, o sigui que ens transformaran al barri, Puri.
Sí.
Bueno,
sí,
tu
sí.
No, perquè tu no vius aquest
no,
tu,
però
tu ets de l'esquerra.
Soc de la dreta.
Ai, de la dreta, sí.
De la dreta de l'Eixample.
Som de l'esquerra. I l'Agustí és d'un altre barri, Foràneo.
Tu sí que ets de l'esquerra, eh?
Jo soc nascut a l'esquerra.
Nascut a l'esquerra.
I vic a l'esquerra.
Molt bé.
Encara que em considero gabanenc, tot sigui dit.
Els de Gavà sou d'on us dona la
gana? No, no, el que passa és que, bueno, neixes aquí per error i què vols fer?
Bueno, home, escolta.
Escolta una cosa.
Digue'm.
Aviam. Ara, les pròximes eleccions pinten... bastos
no,
perquè,
no.
perquè aviam aquí evidentment que ara hi ha la irrupció de l'Aliança Catalana dins de la política municipal perquè la política del Parlament ja hi és i clar, tot són enquestes i clar, tens que veure sempre d'on te surten les enquestes, perquè les enquestes podem l'Agustí i la Puri i jo en podem fer una i que sigui totalment al revés i publicar-la també però bueno, les enquestes són les que són i els mitjans
les enquestes són les que són
i les... Tu t'imagines una Aliança Catalana dins el consistori, ja no el consistori la Casa Gran, sinó a l'Eixample com en el seu moment hi havien hagut Ciutadans, Valents no sé què.
Escolta'm, pot passar. Vull dir, sí, clar que m'ho imagino, és una opció que ens pot passar. Nosaltres a l'Eixample, per exemple, ara no tenim representació de Vox, però...
No.
No en tenim.
No, que, hasta sembla raro, però
que
no.
Hi ha molts districtes... Bueno, però per això et dic, vull dir, escolta'm, s'ha de veure què passarà i s'ha de veure què votarà la gent, Les enquestes són el que són. Jo no dic que no marquin tendències, és evident. Però també és veritat que vivim un moment on les tendències són, les enquestes moltes vegades serveixen també per generar un clima polític i per generar una tendència de vot i per generar i que la gent s'apunti a cavall guanyador, etc. Llavors, bueno, s'ha de veure, escolta, si passa primer, jo crec que seria un error criminalitzar d'entrada els votants. Hem de fer una reflexió per què aquesta gent vota aquestes opcions, l'hem de fer perquè si volem que no els votin, doncs hem de fer aquesta reflexió. I en segon lloc, doncs, si passa, doncs els haurem de combatre dialècticament i demostrar que no tenen raó i que no tenen raó, bàsicament que no tenen raó amb el que diuen i que no tenen solucions màgiques, que no existeixen, que no les ha tingut ningú, com no les tenien els comuns, com no les té ara el PSC, com no les va tenir l'alcalde Trias. La màgia no existeix, existeix la complexitat. Llavors, vaja, ara toca que això ens passi. Segurament, ha passat a tota Europa, està passant a tot el món, i jo sempre dic el mateix, per què no ha passat abans aquí? És a dir, quan ja tens... tot el tema de... No? Ho veus? Mires Europa, mires Itàlia, mires França, mires, evidentment, Hongria, mires Estats Units ara mateix, Rússia, és que la llista és llarguíssima. Com és que aquí hem trigat tant a que això ens arribi, aquesta... I jo sempre dic que no ens ha arribat perquè aquí vam viure un moment del procés que era un moment d'il·lusió. I quan hi ha il·lusió per un projecte, quan hi ha il·lusió, aquests discursos no hi caben. El que passa és que ara aquesta il·lusió doncs no hi és, i també ho hem de poder dir, no hi ha aquest moment
s'ha diluït totalment,
d'ambició nacional, ja no et dic, ja és igual, és a dir, era un procés independentista, però si hagués sigut d'alguna altra mena, o com va ser el 15M, que no era indepe, però que era un moment d'il·lusió, és a dir, davant de l'il·lusió, aquests projectes no avancen. Aquests projectes avancen davant de la frustració, davant de això, no? Dels populismes, avancen en moments de moral baixa, diguéssim. I a mi m'agrada reivindicar aquesta part del procés perquè per mi demostra que efectivament que hi havia un projecte que era engrescador i que feia que la gent tingués optimisme de cara al futur i no es plantegés votar segons què.
I per què creus que va fracassar?
Bueno, va fracassar, ara no resoldrem aquí.
No.
Un tema que va fracassar per moltes coses i jo crec que pues, va fracassar segurament perquè no en sabíem prou o no en vam saber prou tots plegats. I no parlo de la gent, No parlo de la gent que no va fallar llavors i no ha fallat mai. Però la complexitat, escolta, no sempre... Vaja.
Hi havia moltes esperances posades en que Europa parlés.
Dit això,
Europa es va quedar muda.
Sí, però tampoc pot ser, és a dir, tampoc pot ser aquest sentiment de que allò no va servir per res, de que allò va ser una derrota. Escolta, es van fer moltes coses increïbles que ens han de servir per tornar-ho a fer millor en el futur. Però ara, doncs ara estem en un altre moment, això és veritat. Mm. Però tot i dir això, diguéssim, des d'aquesta consciència... i mirant endavant no podem, jo no en renegaré mai, jo estic orgullosíssim de tot el que va fer aquest país, de com es va defensar, com es va lluitar, i evidentment al final va passar el que va passar, però escolta'm, és a dir, no teníem un estat plenament democràtic al davant, tenim un president que encara està a l'exili, I està a l'exili amb una llei d'amnistia aprovada pel Parlament.
Bueno, perquè això després...
Pel Parlament espanyol, vull dir, pel Congreso, pel CEP.
Pel Congreso, que després surten els jutges.
Bueno,
16 jutges mengen fetge d'un penjat, era?
Sí, però... 16 jutges d'un jutjat.
D'un jutjat. Mengen
fetge d'un penjat.
Devia ser de l'Audiència Nacional o...
Sí.
Agustí, et veig molt callat.
És que és tímid, l'Agustí.
Sí. Jo vull fer política ficció.
Hòstia, que dic que no. Ai, és que li agrada molt Star Trek.
Les eleccions d'aquí un any, 3 mesos.
Sí.
Ja us esteu movent, candidats, ja se sap,
no.
ja es cou, no teniu pensat res.
No, home, tenim...
Perquè, escolta, un any i 3 mesos passa molt ràpid.
Mira, nosaltres vam entrevistar el Bob Pop.
S'ha d'estar preparat.
Ah, sí? Sí, no ha sortit.
Ja.
Bueno, i no és tonto, aquest senyor.
Home, no, qui ho ha dit?
Gens, que sigui... No, perquè la gent no ho sap, però és un tio intel·ligent,
Sí, home, sí.
Molt intel·ligent.
Sí, sí.
I la que l'acompanyava també.
La Mar Trallero és la portaveu d'aquí del districte. És que aquí el districte ja, no ho dic per mi, evidentment, però una de les meves funcions com a president és dirigir els debats del Consell Plenari. I jo trobo que hi ha bastant...
Bueno, d'allà sortirà els futurs alcaldes, els futurs...
És un districte d'on han sortit... Mira, ja no diguem alcaldes, però alcalde és molt difícil arribar, però n'han sortit molts regidors.
Sí, sí.
És a dir,
i bons.
I no passava no passa en tots els districtes. Vull dir que jo crec que la representació de l'Eixample, ja et dic, de tots els grups...
Bueno, perquè és un districte molt gran, també.
Sí,
eh?
Sí.
Aquí són 217.000 habitants, no?, que em sembla que eren... Mm. Bueno, ara en seran més. Alguns d'estrangers, però és igual.
En seran més a totes les... És a dir, les properes eleccions passarem a tenir 43 regidors en lloc de 41. Vull dir que això ja et parla de... d'un increment de la població.
De la població del districte.
Sí. Però no vull afegir la pregunta, eh? No, sí, sí, no, és veritat que d'un any i tres mesos, bueno, ho estem treballant. Jo sempre dic que més que fer-ho ràpid s'ha de fer bé. I triar un candidat a l'alcaldia, o una candidata, és segurament dels moments de més responsabilitat que un partit polític té envers a la ciutat a la que treballa, perquè, ostres, jo crec que és realment, penso que és una responsabilitat, perquè al final som un grup de gent militants d'un partit, això serveix, això que et dic, serveix per nosaltres i per tots, crec, eh?
Sí.
És un grup reduït de persones en relació al conjunt del cens que trien la seva proposta de candidat, però vull dir, tu estàs triant una... Entre molt poquets estem triant uns candidats que algun d'ells serà alcalde, i per tant s'ha de triar molt bé i has de pensar-t'ho molt bé i que sigui una persona que realment compleixi amb una sèrie de coses i que estigui disposada també a assumir tot el que implica ser alcalde. Nosaltres, jo crec que aquestes tries històricament les hem fet bé, després les coses van com van, eh? Però en Trias, evidentment, era una bona opció. Jo estic convençut que l'Elsa Artadi va ser una molt bona opció.
Sí.
I doncs, quan va passar el que va passar, en aquell moment la millor opció tornava a ser en Xavier Trias, perquè hi havia una necessitat, o nosaltres percebíem unes ganes de canvi després dels anys dels comuns, i de que hi hagués algú que capitalitzés aquestes ganes. Jo crec que en Xavier Trias això...
I haguéssim fet un bon tàndem amb el senyor Ernest Maragall.
Bueno, sí, però escolta'm, sí, però... Sí, sí, i ja estava, i vam fer el pacte i tot plegat, i després va passar el que va passar, no? Però...
La mano oscura.
Però vull dir-te que al final és important triar un bon candidat. Llavors, sí que falta un any i tres mesos, però encara, bueno, doncs escolta, quan el tinguem... Jo prefereixo esperar una mica i que sigui...
Hi haurà primàries, no, suposo?
Depèn. No està escrit enlloc.
No.
És a dir, hi haurà primàries si es presenten diversos candidats. Quan s'obri el procés, si, que és el que ha passat ara, no? Tu feies referència amb els comuns.
Els comuns.
Que han tingut, que per cert, ha guanyat el Pissarello, que va ser regidor aquí a l'Eixample, també.
Sí, sí, sí.
I... En canvi, a Esquerra, doncs, només hi ha hagut una candidata, que ha sigut l'Elisenda Alemany. Bueno, doncs, és ella i ja està, s'ha votat i ja està, però no ha sigut un procés de primàries en el sentit de que se l'ha escollit, però no s'ha presentat contra ningú. No? Llavors, bueno, hem de veure com ho fem.
I una altra pregunta que et faria. Per avançar per les idees que té el vostre grup, ajuda o és un problema que tingueu uns caps allà a Waterloo?
Home, això és un problema, sempre.
Perquè reuniu-vos a tenir un canallà o videollamades, sí, sí. Això deu ser un hàndicap pel partit.
És un hàndicap, però bueno, ara, després de tants anys, ja ho tenim...
Apamat.
Apamat m'agrada molt, perquè a mi em venia el cap normalitzat i no m'agrada, perquè no ho hem de normalitzar.
No, però això està
molt bé. Bueno, no sé,
sí,
no sé, Mario.
Això no arribes a l'estiu amb el senyor Puigdemont estar aquí.
Tant de bo.
Sí.
Però és veritat que ja és una dificultat afegida. Sí. Clar, hi ha coses que no les pots parlar per videotrucada. I hem d'anar, doncs hi anem. Més hi perd ell que està allà, saps?
Sí,
ja anem.
I segur que encara l'espien i això vés a saber.
Bueno, no ho saps.
Sí, ens espien a nosaltres, Agustí.
Si l'espien no se'n surt tan gaire, perquè va plantar aquí el mes d'agost.
Allò va ser un truc de màgia.
Però tu ja saps com van els serveis d'informació d'aquest país.
Una jugada mestra, eh?
Només fa falta veure el 23F, la història del 23F, i t'ho escolta que continuem estant exactament igual. Potser pitjor, perquè ara hi ha uns jutges que són els que manen, però bueno, Puri, tu no li vols preguntar res?
Sí, però estava esperant, perquè bueno, ja m'heu agafat alguna...
Agustí, enfoca amb la càmera a la Puri.
Ai.
Pentina't, Puri.
Sí, m'empentino. Estic al revés de la càmera, és correcte?
Ja, sí, Puri, claro.
Ara
s'ha caigut la càmera. Escolta una cosa, Puri, no és que estiguis de cap per avall, no, de cap per avall t'hi posarem després.
Joan, com entres en el grup polític en el seu moment de que era Convergència?
En aquell moment era Convergència.
Sí, ja després ja Junts, però en quin moment de la teva vida doncs penses, mira, doncs és un grup que em sento còmode o que
bueno, jo, a veure,
en quin any o en quin moment, vaja, de la teva vida?
Jo vaig entrar en política, diguéssim, a la JNC, a jove i tal, però no m'hi vaig dedicar mai massa, a la JNC, ja. Perquè quan jo vaig entrar va coincidir en un període en què el meu pare va malaltir i bueno, no m'hi vaig poder dedicar. És a dir, quan hi vaig poder tornar, faltaven un any i mig o aproximadament perquè em jubilessin, perquè ja et jubilen als 30.
Als 30, sí.
I per tant, sí que vaig estar a la JNC, però va ser un pas una mica així fugaz.
Clar, és una bona cantera, eh? La JNC és un,
sí, sí, sí.
Un aprenentatge.
Tot i així,
de...
en guardo bon record, diguéssim. I després va passar que, és això, jo vaig fer ciències polítiques perquè m'interessava molt tot aquest món. Uh-huh. Pensant en aquell moment més en dedicar, perquè era Ciències Polítiques i de l'Administració, que és una carrera que quan jo la vaig fer, jo vaig ser la segona promoció de... Feia més anys que es feia, però a la Pompeu Fabra, que en aquell moment era una universitat de relativa recent creació...
Cap al 2002, no?
2000, vaig acabar el 2002, per tant vaig començar el 98. Quan jo vaig començar primer de carrera... acabava la primera promoció. Uh-huh. En aquell moment a la UB, a la universitat es feia també, però era una carrera, era de segon grau, que és a dir, tu havies de fer dret i després feies 2 anys més i tenies polítiques, però com a polítiques en si només es feia l'autònoma i llavors en aquell moment a la Pompeu. Llavors bueno, vaig fer polítiques perquè era una carrera en aquell moment que la Pompeu la plantejava molt a una a semblança del que fan els francesos que tenen l'escola de formació de, doncs això, no? d'administradors públics. A mi era un àmbit que em semblava que em podia interessar. I en aquest moment és quan també amb la JNC, etcètera, vaig començar a fer les pràctiques. Les pràctiques de carrera les vaig fer a Convergència. Uh-huh. I bueno, vaig estar vinculat a l'agrupació i això. Després, quan va guanyar en Trias... l'alcaldia el 2011 em van proposar de fer de conseller municipal, que és una figura que vosaltres la coneixeu molt bé, que són els consellers de districte. Uh-huh. Ja està, i llavors de seguida, doncs, en vez d'estar dietes, em van proposar que fos una feina a temps complet. Jo estava en aquell moment a la universitat, a la Facultat de Belles Arts, però ja havia saltat a la gerència de recursos, estava fent tasques a la gerència a la UB, aquí al Pavelló Rosa, i mira, m'hi vaig pensar i m'hi vaig llançar.
I te vas molt
bé. I llavors, bueno, he anat... jo sempre dic que la política hi ha estat uns anys més dels que jo pensava, però també perquè he anat variant de coses. Ja. No sé si hagués estat tants anys fent de consell municipal. Vaja, jo crec que no. Vaja, segurament
ja,
no.
Però al teu començament tenies una inquietud política que la formació te l'ha anat...
Sí, i després és el que
reafirmant,
és...
Reafirmant, no?
Sí, perquè al final la política... Jo crec que és, ja us dic, per mi és la millor de les que hi ha. Aquesta, a mi m'agrada, t'ha d'agradar el que fas, no? Vull dir, com vosaltres us agrada fer ràdio, doncs la política municipal t'ha d'agradar. Si no, és matador perquè té aquest element de proximitat que d'altres... És a dir, tu trobes a la gent i t'expliquen de veritat els seus drames i els seus problemes.
Clar.
I et frustres molt més que si aquest drama o aquest problema és una abstracció en un informe, diguéssim,
Clar.
I no el pots resoldre. Però això també alhora és molt bonic. Uh-huh. I llavors és això, després ja vaig ser portaveu del grup, d'aquí de l'Eixample, després em van proposar ser el coordinador del grup municipal, i llavors anava a llistes, i quan va plegar l'El Sartadi vaig entrar jo.
Uh-huh. Com a president del districte de l'Eixample, quina és la teva... feina, la teva tasca, el dia a dia com a president de l'Eixample?
Mira, els presidents de districte, el que tenim encomanat és la representació del districte. Jo, la manera més fàcil que trobo d'explicar-ho sempre és buscar el símil amb allò que la gent coneix, que és la presidència del Parlament. Uh-huh. Que és la persona que convoca els plenaris, en el nostre cas convoca les audiències públiques, ordena els debats, dona paraules, treus paraules, etc. I tens la representació del districte en actes, etc, per delegació de l'alcalde. Si l'alcalde no hi és, diguéssim, el districte el representaria jo, i el Jordi Valls, que és el regidor de govern, representaria el govern. És un càrrec institucional, diguéssim, eh? No té atribucions, com us deia, doncs, executives. Però, ostres, és molt... La veritat és que jo estic content.
T'ha tocat nas, Goya?
No.
Catxis.
No. Tampoc crec que hi hagués anat, sincerament.
No? Home.
No, perquè...
Bueno, tenim un representant del teu grup que fa programes de ràdio de cinema, que ell sí que o hi era o estava a la porta.
Però jo no, jo per interès hi hagués anat. Evidentment m'agrada el cinema i de fet els vaig seguir tota la gala a casa amb uns amics, on no només vam mirar la gala, sinó que vam fer una porra per totes i cadascuna de les categories, que vaig fracassar estrepitosament perquè, vaja,
tenies que haver trucat al Biel.
Sí. No, però vaig fracassar perquè no he tingut temps de veure ni la meitat de les pel·lícules que participaven. Però és veritat que políticament, vaja, no estava convidat, però no hagués estat còmode participant d'aquesta gala, perquè per mi respon a una sèrie de coses que fa aquest ajuntament que no comparteixo. Ja està. I jo preferiria que els 3 milions d'euros que hem dedicat a que els Goyas es fessin a Barcelona...
O els 4 de la Tour de França, no? Sí. Parlen de 4?
Sí. Fixa't, els 4 del Tour de França, jo no sé la xifra ara, però en el mandat Trias, sempre ho ha explicat la Maite Fandos, que en aquell moment era regidora d'esports.
Maite Fandos, sí.
Maite Fandos era la tinent d'alcalde i era regidora d'esports en aquell moment. En el mandat Trias, això es va oferir a Barcelona, i es va dir que no, perquè era un dispendi brutal en aquell moment, que també era un moment d'una crisi econòmica galopant.
Estàvem en un altre nivell.
Galopant, eh? Però jo no sóc anti-grans esdeveniments, això vagi per endavant. Però sí que porto els temes de cultura en el que és el nostre grup municipal. Llavors, home, no sé, quan veus les penúries que passen, molta gent de l'àmbit que intenta fer cultura de proximitat, etc., dius, jolines, amb 3 milions d'euros haguéssim pogut fer moltes coses. I no dic demagògicament, eh? No vull fer aquest exercici de quantes escoles bressol es paguen... No, això no. Però amb la línia del que em deies, coses que heu aprovat, nosaltres vam fer una proposició a la Comissió de Drets Socials, que ens van aprovar amb entusiasme, de tot que l'havíem parlat i acordat, perquè els vam anar a veure amb el Gremi de Cinemes, què necessiteu, què us agradaria. Ens van dir, mira, doncs hi ha el model de Portugal, que el cinema està considerat com un extraescolar, com un extraescolar, i també està dins del currículum, és a dir, com un art més, que és el setè art, però vull dir, com un art de... per fomentar el pensament crític, etc. Els alumnes treballen conceptes curriculars amb prenent pel·lícules de referència, etc. Nosaltres vam proposar que això aquí l'Ajuntament es fes, perquè tenim una part important del Consorci d'Educació de Barcelona, tenim capacitat d'incidir, se'ns va dir que sí, no s'ha fet res, i després veus que van aquests diners, doncs, a portar aquí els Goya, que al final està bé, però no és un benefici pel sector, no és una ciutat que necessiti ara mateix projecte això, i a més, a una setmana després dels Gaudí, a mi em va semblar lleig. Llavors, no, vull dir, sincerament, sóc totalment transparent, no crec que hi hagués anat, però per aquests motius, no perquè no m'interessés. Vull dir, sí que m'interessa, i la vaig seguir molt atentament, però, vaja, no.
Puri?
Sí, jo...
Puri. Hasta les 11?
Sí. No, que hauríem d'anar a sopar abans. Et defineixes com a català, independentista, barcelonista i barceloní, amant de la música i les arts.
I si fos el meu pare diria república.
Sí, també.
Veus? És que el meu pare quan estava al bar cada dia deia aquesta frase. Sí, soc català, independentista, república, i no se me'n recordo què res. Però era cada dia, ja no el vaig, ja el coneixem.
Ja el coneixem, tu diràs. També ets vocal de l'Institut del Teatre, oi?
Sí.
Vull dir que no...
Això és per la banda de la Diputació.
Com passes el teu temps lliure? Si és que et quedes. Quines aficions tens per desconnectar?
Bueno, a mi m'agrada... El temps lliure que tenim, jo i tots els que ens dediquem a aquest món, és poc. i més que poc és que és com molt fragmentat, diguéssim, perquè clar, tens coses a millor un dissabte a la tarda i
tens activitats
i llavors, llavors això t'obliga, et trenca bastant el dia
i el cap de setmana,
i el cap de setmana, clar, evidentment. Llavors fem coses molt de proximitat. A mi m'agrada molt passejar. Ara, quan, hem, quan he arribat, em diu, què fas? Estava mirant els jardins, literalment. Vull dir, m'agrada... Passejo, voltar. Sempre que puc vaig a peu. M'agrada voltar, m'agrada voltar. Mm-hmm. I m'agrada voltar per la ciutat, m'agrada voltar-hi de nit, especialment, perquè hi ha menys gent i també és quan tinc més temps lliure, diguéssim.
Clar.
I que la nit, la ciutat, llueix d'una altra manera.
És diferent, sí, és diferent. Llavors, sí, però vaja, com a afició, home, la música m'agrada molt, tot el tema de la música clàssica, això, l'òpera, és un tema que m'agrada i comparteixo molt amb el meu marit i sempre que podem, doncs, si hi ha algun concert o així...
Feu escapadetes de...
Bueno, escapadetes a...
Escapadetes a...
A la Rambla, al Liceu, o...
Bueno, a sentir la música sí, allà sí, sí, on...
Però com a element de desconnexió, això, clar, i després la muntanya.
Ahà, molt
la
bé.
La muntanya.
Sí. Bueno, a Collserola no hi vagis, eh?
Bueno, ara hi ha la pesta. Però no, però la carretera de les Aigües és un lloc fantàstic.
Sí, però pot sortir algun port sanglar a saludar.
Bueno, home...
Bueno, el Montseny també està a prop, sí, eh? També al Montseny també, pots anar, eh?
També.
Agustí, tu tens alguna cosa que preguntar-li?
Home, jo li preguntaria ja, també mirant ja al futur, quins problemes veus que té encara l'Eixample?
No, sí, sí.
Tema seguretat...
Mira, els problemes...
Neteja, el de sempre, els desnonaments, el mal precedent potser de la casa Ursola que ha fet l'Ajuntament, que...
Mira, els problemes de l'Eixample, és a dir, jo sempre dic que l'Eixample és un districte molt representatiu de la ciutat. És a dir, és com una mini Barcelona. Eh? És a dir, tot el que ens passi aquí, és a dir, no tenim uns problemes molt específics, que siguis que això només ens passa a l'Eixample i no passa a Ciutat Vella, no passa, és molt propi de nosaltres. No, perquè al final som un districte que dels 10 limitem amb 7, em sembla, o amb 8. Eh? Vull dir que
també som un districte de pas. Som un districte... La gent passa per l'Eixample.
El que està al mig.
Llavors, clar, llavors, fer la llista dels problemes així en genèric són els problemes de la ciutat. És evident, hi ha un problema de civisme, hi ha un problema, i tu hi fas molt referència, i és veritat, a tot el tema de l'habitatge aquí és gravíssim, i a vegades ens sembla que no és un tema de l'Eixample, perquè hi ha una idea, no nostra, però hi ha una, i crec, i segur, vaja, de tots els que som en aquesta taula, però hi ha gent que es pensa que l'Eixample tothom és ric, o que tothom és classe mitja alta, i això no és
així. Això podia haver sigut fa molts anys, potser.
Potser, i no ho sé tampoc, eh?
Potser.
No ho sé, però també som un districte molt envellit, i amb molt poques residències de gent gran, i amb molt... Bueno, tenim una sèrie de dificultats...
I cares.
I que ara mateix doncs, moltes han de tancar també per pressió immobiliària, etc.
Per la normativa, també.
Llavors, sí, els problemes són infinits, diguéssim. Però no, perquè és veritat, home, perquè la ciutat és viva i tenim problemes. A mi, com per destacar una cosa que diguis, no és dels clàssics, és a dir, no és un element que podem dir ara i que no haguéssim dit en aquesta entrevista als anys 90, doncs home, tot el tema de, que és una cosa una mica dispersa d'explicar, però la pèrdua d'identitat crec del districte, i no vull fer un al·legat contra la gent que ve de fora a treballar aquí, dels expats i tot això, però és veritat que hi ha tot un, en el món del comerç, etc, que això ens està, tota la influència del turisme, tota la influència de la gent que ve de fora, que ve per estar-se aquí un temps i importen també els seus hàbits de consum, etc, ens està desdibuixant una mica el districte, i crec que això ho dic no perquè sigui el nostre major problema, no ho crec, jo no crec que ho sigui, perquè al final, escolta, ara tothom està neguitós perquè hi ha molts locals de branch, si n'hi ha és perquè la gent en menja. Jo me'n recordo, quan jo era petit va haver un moment que només s'obrien Frankfurt, no sé si se'n recorda, només s'obrien
Frankfurt
i tothom menjava Frankfurt amb aquelles lletres de Baviera,
sí.
I allò va passar perquè al final el mercat també s'equilibra i ja arribarà un moment que passarà una mica la moda. Ara tenim la moda, ja us dic, per això m'agrada també passejar, ara hi ha coses sorprenents. Ara no paren d'obrir-se botigues, no sé si ho heu vist, de pastissos de formatge.
Sí,
sí,
sí, sí. Però també en tanquen, eh?
O sigui, bueno, per això, perquè clar, al final... Perquè, van... perquè no hi ha tanta ànsia de pastís de formatge a l'Eixample, diguéssim. Però sí que és veritat que la ciutat està canviant d'una manera molt accelerada i això hi ha gent que ho viu malament quan jo crec que tampoc... Vaja... Si parlem, diguéssim, des d'un pla de paisatge urbà, evidentment, quan parlem d'habitatge i tot això, sí que és un problema molt seriós. Mm-hmm. Però si les ciutats no són mai fotos fixes,
no.
Encara estaríem... Mm.
Què tindria que fer l'Ajuntament perquè no es tanqués aquest el comerç tradicional de barri? Perquè ara tu has dit que s'està obrint moltes botigues de blancs que hi ha cua per entrar allà
sí,
a fer-la.
Sí.
Què tindria que...
Bueno, primer, què hauria de fer l'Ajuntament? I també...
I què pot fer?
No, no, què pot fer i què podem fer nosaltres? Perquè això també moltes vegades passa de que tanca, surt la notícia, no? Allò, tanca
el
Colmado,
no sé,
llavors tothom, la llibreria, tal, el Colmado, qual, el bar, no sé què. Ai, quina... Però tu hi anaves? Això és el primer. Ai, tu hi anaves? Quantes vegades vas anar a comprar allà? Quantes vegades vas anar a consumir? Quantes vegades... O compres tot per Amazon o compres tot
el gran problema sí, sí. El gran problema del comerç és la venda.
Vull dir, ho dic
perquè la pandèmia va crear un hàbit.
Ho dic perquè escolta, jo sóc el primer interessat en desgastar el govern actual, diguéssim, però l'Ajuntament no ho pot fer, però no ho pot fer tot l'Ajuntament. Sí. Vull dir que hi ha un tema, és com això que us deia de l'ordenança del civisme. L'ordenança del civisme està molt bé, però la gent ha de ser cívica també, després l'hem de fer complir, però amb el tema aquest és això. Ara aquí, doncs, què s'ha de fer? Mira, primer els plans d'usos. Els plans d'usos jo crec que són útils i que s'ha de regular, és a dir, s'ha de dir, doncs, mira, en aquesta zona ja no s'han d'obrir més bars o ja no es poden obrir més súpers a 24 hores.
Perquè està ja no... sobresaturat.
Sí, sí. Fruiteries i súpers de 24 hores a tot arreu n'hi ha. Masses n'hi ha.
Bueno, doncs per això, però entenem-nos, eh? Vull dir, ens ha passat amb això com ens podria haver passat amb un altre tipus de comerç. Llavors, es tracta de que els plans d'usos serveixen per això, per dir, ara, escolta, aquí no es pot obrir més. Ah, però és que jo vull obrir un restaurant. Miri, si el vol obrir, doncs el pot obrir al voltant de la Model, perquè ja no n'hi ha tants. I es tracta de que l'Ajuntament sí que pot fer aquesta ordenació amb les eines que té, que en té, Després hi ha gent que va més enllà i diu, s'han de regular els preus del lloguer, dels locals, etc. Bueno, això ja és... O hi ha gent que diu, hem de premiar, és a dir, que no paguin l'IBI els comerços que siguin de proximitat i tal, però és que l'IBI no el paga el comerç. A vegades, si coincideix que és el propietari del local, sí, però a vegades no, estàs beneficiant a una persona que no té res a veure amb aquell negoci. Per tant, tot és molt complex, però jo crec que els plans d'usos són fonamentals. Uh-huh. És a dir, Enric Granados, per exemple, sí, es va pacificar en el seu moment sense fer un pla d'usos. Llavors allò va ser la selva.
Aquest era l'exemple per seguir després tot el pla d'usos de la ciutat, perquè tots són restaurants i els pobres veïns allà no dormen.
Bueno, però això, perquè en aquell moment no es va fer, i llavors, clar... quan ja tens les llicències donades fa de molt mal. Vaja, és que no les pots negar, diguéssim.
No les pots treure.
No són discrecionals. Per això que deies, no? El que pot fer l'Ajuntament i el que no pot fer.
L'Ajuntament, quan dona una llicència, és per vida, diguem, mentre estigui aquell negoci ell pot tenir aquella llicència o hi ha uns anys...
Si no incompleix la llei, sí.
Sí.
Clar, lògic.
Vale, vale.
No
ho sabia, jo pregunto.
No, ara hi ha aquest debat
sobre... Passa, que em sembla que vol obrir un negoci.
Ah, bueno.
Està
bé.
Pregunta.
Està bé.
Eh que sí, hosti?
Té una botiga de trens, obriria jo.
Ah, bueno.
Sí, per a tot ara. Bueno, aviam, senyor Joan Rodríguez i Portell. Crec que ho tenim que deixar aquí.
Ah,
perquè se'ns ha acabat el temps, i com que se'ns ha acabat el temps...
Però jo li demanaré que el dia que sàpiga el candidat que ens el vingui a dir.
Ja, home, el dia que el sàpiga...
Que ens enviï un WhatsApp, no, serà més barat.
El dia que el sàpiga us el portaré.
Mira, millor.
Et veus com a futurible en el Parlament o... Sí, no?
No ho sé, jo què sé.
Home, és que aquesta pregunta li vaig fer al Pedret i em va dir que no, i mira'l on està.
Bueno, és que no...
Sí, sí, va ser... Bum!
Bueno, escolta,
t'hi trobes.
Has d'estar... a disposició, però jo estic ara centradíssim en Barcelona.
I sembla que la mar de gust, em sembla. Eh?
Sí, sí. Jo sóc on m'agrada estar.
Molt bé, doncs moltes gràcies, Joan.
Gràcies a vosaltres.
Ja saps, això és a casa teva.
Moltes gràcies.
Tenim 7 metres que diu Que, ah, bueno, que no, és que la Puri m'ha escrit una cosa que no sé si jo no la puc veure. Què posa, Agustí?
Música.
Música. Música, quina música. Bueno, sí, sabem que li agrada l'òpera.
Bueno, home, però...
No, et vaig fer una pregunta que se m'havia ocorregut. Aviam, què opines del disco de la Rosalía?
Oh, m'agrada molt.
Tu penses com jo?
No sé, què penses tu?
Que aquesta noia ha fet una petita obra d'art que canviarà però molt ha... la música de la generació d'ella?
Jo penso... Sí, veurem, o sigui, veurem fins on arriba la seva capacitat d'influir, però jo estic convençudíssim de que he fet una cosa que és molt difícil, que és innovar.
Sí.
Fer una cosa...
Crear.
Crear. Fer una cosa que no s'assembli
a ningú,
a ningú, que tu l'escoltes i dius, és ella.
I si surten, surten imitadors. Ella ha creat.
Ha creat una cosa diferent. Diferent. I llavors hi ha molta gent, a mi no m'agrada, l'has escoltat, perquè clar, no és un mainstream, vull dir, requereix un esforç,
sí, sí.
És a dir, requereix escoltar-ho, vaja, almenys a mi, per captar la profunditat.
Doncs pues mira, pues ara que he dit això, acabarem el programa, tu no ho sentiràs perquè ho deixaré gravat, la cançó de la Rosalía. Sembla bé, Puri?
Molt bé, perfecte.
Molt bé, doncs moltes gràcies, Joan, gràcies Puri, gràcies Agustí. I ja sabeu, d'aquí 15 dies més.
Do you love me? Do you love me? Do you love me?